què em mires així, Paula? Penses que estic una mica mal? Ah, diu la Paula, amics oients, que els comentaris van que volen a la cabina, no sé a sant de què. Però escolta, jo estic content amb la meva forma de portar el programa. Estic orgullós. Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Home, és que després d'aquesta introducció...
Sí, t'ha semblat... Com t'ha semblat?
Energètica.
Doncs sí, si ens haguessis vist fa mitja hora, semblàvem tres ameves, la Paula Ferran i jo, a l'estudi 3 allà, que no aixecaven cap. Perquè doncs, les jornades es fan molt llargues fent un programa a les 8 de la vesprada, Àngel.
Vinga.
Però després s'encén el pilot vermell i això és un xute d'adrenalina.
A mi m'ha aixecat la moral.
T'ha aixecat la moral. Escolta, Àngel, tens la nova aplicació de Radio Estel?
Tinc la nova aplicació de Radio Estel, sí senyor.
Surten les fotos, que és el que a mi més m'agrada de tot.
Ah, molt bé, doncs.
Perquè veus a la raga.
Almenys que sigui alguna foto destapat, perquè si no portem el morro jo sempre.
Estem destapats, Àngel, no sigues picant tot. Estem destapats, però fins a cert punt. Escolta, doncs me n'alegro molt que tinguis la nova aplicació per als nostres oients a iOS, a Android, Radio Estel oficial. Va, de seguida entrem en els teus temes, però tu et sents gran? Et sents gran, Àngel?
Ai, no sé què dir-te. Home. O sigui, de físic sí. De físic sí, perquè sí. A mesura que et vas fent gran, doncs sorgeixen petits o no tan petits inconvenients.
Quan seus al sofà fas allò...
Ah. Jo crec que sí. No sé si aquest és
jo ho faig.
Una sintomatologia.
I aixecar-me sí. És un drama, de vegades. Vaig caminant com
una
un pato.
Una mandra, aixecar-se. Sí.
Bueno, vale, escolta, però espiritualment et sents fort, Àngel?
Sí. Et sents fort. I
Sento
bé, em sento
posa't
bé.
La mascareta.
Encara, gràcies a Déu.
Ara, perfecte. Bueno, Àngel Miret, com sempre, els teus temes ens tenen encuriosits, perquè tu me'ls envies cap al migdia, i n'hi ha coses que es veuen clares i coses que dic, bueno, a veure per on sortirà l'Àngel. Però és la gràcia, és l'experiència Àngel Miret. Aquest primer tema que tocarem ens va quedar pendent de la darrera visita,
sí, senyor.
I em ve molt de gust tocar-lo. El títol que tu li poses és Dones i Església, temps de canvi.
Doncs mira, quatre flaixos.
Vinga.
Són quatre flaixos els que volia fer. Primer, una experiència personal.
A veure.
La meva mare hagués fet fa uns dies, 91 anys, i amb motiu d'aquesta efemèride, d'aquesta celebració, la meva mare falta des de no fa massa,
sí.
I vàrem anar a l'església. Estàvem en un poble a l'Aragó, i quan vam arribar a la missa que estava assenyalada, resulta que ja no es feia missa perquè hi havia hagut un enterrament abans, etc. Bé,
vale.
El cas és que a l'entrar a l'església, la meva dona i jo i una tercera persona, ens hem quedat una mica parats, però finalment les monges, perquè era un convent de monges, ens van atendre. Què voleu? Què feu aquí? Doncs mira, que veníem a missa. No us preocupeu. I va baixar la que jo crec que era la mare superiora.
Sí.
Escolta, em vaig sentir en comunió amb aquesta església de dones. Va baixar la mare superiora, ens va llegir l'Evangeli, ens va fer una petita prèdica, ens va donar la comunió, que lògicament estava ja, diguem-ne,
sí, consagrada. Sí, estava al sagrari.
No l'havia consagrada,
sí.
I per tant vaig tenir la sensació de que allò era l'església que jo volia, l'església dels homes i l'església de les dones. Segon flaix.
Sí.
6 dones de l'Arquebisbat de Tarragona que dirigeixen les celebracions eucarístiques, justament una mica això que ens va fer aquesta bona monja. Amb comunions també prèviament beneïdes.
Sí.
En primer lloc es va fer per l'absència de capellans, perquè és una zona, diguem-ne, de l'arcabisbat, el problema que hi ha arreu. Però ara ja a fons de l'arcabisbat ens diuen encara que ara arribessin, per un miracle, però els capellans no deixaríem de comptar amb aquesta col·laboració de les dones. I el que m'ha agradat molt és sentir que de la mateixa manera que jo ho vaig veure i ho vaig viure com una il·lusió de la dignitat de la dona davant de l'Església i dels fidels, ens diuen aquestes monges, ens diu l'Arquebisbat de Tarragona, que tothom ho viu amb normalitat, aquesta presència.
Home, i tant.
Tercer flaix. Laura, directora de Catalunya Religió.
Sí.
Ha fet la homilia de la novena de les festes decenals de Valls.
Ha fet una predicació, és cert.
Una predicació. Sí. I en faran dues dones més, la Teresa Forcades i la Carme Borbonés. La Carme Borbonés havia estat... La Teresa Forcades, no dic qui és perquè és prou coneguda, però la Carme Borbonés havia estat la directora de Càritas de Catalunya.
Sí.
Ja l'any 2011 l'havia fet també l'abadesa del monestir de Vallbona de les Monges. I últim flaix del tema de les dones, la intenció de pregària del vídeo del Papa d'aquest mes de febrer. El papa agraeix la missió i la valentia de les dones religioses i consagrades. Dades. 1.900 congregacions arreu del món, 1.900, sí. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
630.000 dones. Mm. 630.000 dones. I diu el Sant Pare, no es pot entendre l'Església sense elles. Algunes vegades, afegeix, les dones religioses són injustament tractades, fins i tot dins de l'Església. És una gran paradoxa. Jo que vaig a missa a vegades entre setmana, el diumenge potser no es nota tant, la presència de dones és abrumadora. Uh-huh. És a dir, jo a vegades tinc, no sé per què, m'agrada les estadístiques...
En percentatge és més gran.
Les conto. La proporció quasi sempre és entre el 70 i el 80% de dones. Si anem a les catequistes, exactament el mateix. Si anem a les entitats socials, exactament igual. Escolta, recuperem... Està bé, estem en aquestes vies de canvi a les quals m'he referit, estem en vies de canvi, és molt important aquest paper de la dona dins de l'Església.
No, jo, personalment, sempre tinc al cap a Carmen Hernández, que és iniciadora del Camino Catecumenal amb en Kiko Argüello, i aquesta, bueno, és una dona de raça, una dona molt de caràcter, ja va morir fa uns anys, al 2016, a l'estiu del 2016, i ella sempre deia el mateix, deia, tot el que vulgueu, els homes i els bisbes i tota la tal, però quan va morir Jesucrist, als peus de la creu hi havien les dones, aguantant,
sí,
allà marea.
Sí,
les que van aguantar tot el xaparrón van ser les dones i les que van recollir el cos del Senyor i el van rendir, doncs, l'homenatge que necessitava.
A veure si anem avançant en aquest camí.
Vinga, doncs, següent tema. Aquest tema crec que encaixa molt bé en el que és la idiosincràsia d'aquest programa, en la idiosincràsia profunda, que és, el titular és «Quants fets ridículs».
Doncs sí, mira, doncs perquè sí, perquè fem moltes coses ridícules. I sí, aleshores, sí. Això ve a tomb de que jo estic subscrit a un blog d'un senyor que m'estimo molt, que es diu Francesc Brunés, i que escriu aquest blog que es diu A prop de l'Unyà.
Com es diu?
A prop de l'Unyà. L'Unyà és el riu que passa per Girona.
Vale, perfecte.
Ell és un gironí, professor jubilat, una persona de fer. I escriu molt, molt bé. I aleshores ha fet el blog, l'últim que he llegit d'ell, diu, es refereix a les coses ridícules de la vida.
Vale.
I diu, és que tindríem hi ha moltes coses ridícules.
Tindríem per triar.
Sí, diu, què és ridícul? Diu, allò que és grotesc. I posa exemples, per exemple.
A veure.
Diu, és ridícul aprovar una llei tan important i tan transcendent com la reforma laboral per un vot, per error i de rebot.
És increïble.
I a sobre s'ha parlat poc arrel d'aquesta cosa tan ridícula del transfuguisme dels dos diputats de Unió del Poble Navarrès. És a dir, mira,
això és una
llei importantíssima, ens afecta a gairebé tots. Uh-huh. Diu una altra ridiculesa. Fix el senyor Nadal, que tots el valorem com a esportista,
Rafa,
però
Nadal
s'ha vanagloriat molt els seus títols del Gran Slam.
Sí.
Diu, mentre que al final va sortir que hi havia com a mínim tres dones que l'havien superat amb escreix.
Sí, és cert.
Diu, i ho sento perquè referint-se a una política actual, i en aquest programa ja saps que no parlem massa de política.
No, intentem-lo.
Però diu, home, és una mica ridícul esgrimir un pla secret meravellós per esquivar, diguem-ne, tot el que podien fer els jutges contra la presidenta del Parlament quan en realitat s'està acatant i s'està obeint.
Sí.
Llavors fem una mica de ridícul, no? És ridícul, diu ell, els soldats, els tancs a la frontera d'Ucraïna, els soldats anant amunt i avall, i que encara a aquestes alçades mirem de resoldre els conflictes a cop de tret. I finalment ell va esmentant molts ridículs que jo no esmentaré, perquè m'agradaria que algú que llegeixi tingui les ganes de llegir aquest blog, doncs ho faci.
Recorda'ns el títol.
Sí, el títol es diu A prop de l'Unyà.
Molt bé.
I és Francesc Brunés.
Si algun oient té aquesta curiositat, doncs ahir té aquesta...
Més, sí, molt interessant. I aleshores, de totes formes, llegiré a la part final.
Vinga.
Diu, fem el ridícul tot sovint. Personalment, gairebé cada dia.
Sí.
Col·lectivament, només cal llegir diaris o veure telenotícies. Però són ridículs, i aquí ve la seva part sempre positiva, infinitament més petits que la grandesa de la política, la bellesa de l'esport, la profunditat de la cultura, la capacitat de regeneració, de convivència i de solidaritat dels pobles, la inalienable dignitat de tota persona.
Doncs queda dit, i a més crec que...
A mi em va impressionar.
Amb molta raó. Següent input, següent titular que ens portes, a veure què ens dius, aquí fem un canvi, eh? Encara el fanatisme religiós, encara el fanatisme religiós.
Sí, he quedat molt frapat, molt frapat per un fet que va esdevenir fa poc a la província pakistanesa del Punjab.
I què ha passat allà?
Un home, un malalt mental, acusat en allà mateix d'haver trencat unes pàgines o cremat unes pàgines de l'Alcorà, la gent el va lligar, la gent que passava per allà, la gent.
Sí, sí, la gent.
El públic, com, o sigui,
sí, la gent
no, no estava carrer, en un lloc especial.
La gent del, no estava sent juzgat,
no,
ni, no,
no,
simplement...
ni estava en una mesquita. No, no, la gent que passava pel carrer el van lligar, el van torturar, el van apedregar i després, finalment, no encara prou contents, el van penjar. El van penjar del coll d'un arbre.
Sí.
Tot això davant la mirada dels agents de policia que no van moure un dit per salvar-lo. Bé, de totes maneres, voldria afegir que l'alama Mohammad al-Shiddiqui, líder musulmà i president de la Comissió Interconfessional per la Pau i l'Harmonia, ha enviat un missatge a l'agència Fides on te diu que està profundament trist del brutal assassinat d'aquest home innocent. I afegeix, això no és un ensenyament de l'islam. Cal condemnar l'extremisme religió en qualsevol de les formes. És encara inconcebible que ell demana, l'alama Muhammad, demana no solament un càstig ràpid pels responsables, malgrat que jo he vist alguna fotografia i són una turba, sinó que el govern ha de garantir un estat de dret. És responsabilitat de que el Pakistan sigui un estat en pau. Encara, a mi això em m'ha trasbalsat, és a dir, i m'ha trasbalsat sobretot des d'aquesta perspectiva, Rafa, la perspectiva de pensar que no estava en un lloc, de dir, noi, és que has anat a una manifestació de grups ultrareligiosos.
Te l'has jugada, però
has
no.
Anat a una mesquita sabent que, a més, és una mesquita especialment radicalitzada. No.
I a més una persona...
Era un senyor que al carrer, trastornat, li va agafar per trencar pàgines de l'Alcorà. I la gent que passava per allà, va decidir que el càstig que mereixia aquest home és ser...
Tortura i mort.
Torturat i mort en allà mateix. Molt trist i molt, jo vaig quedar molt afectat.
És que realment, quan ens parem a reflexionar, és cert que passa a tots els àmbits de la vida, eh? Es pot portar tot a l'extrem. Deia Santa Teresa de Jesús que els extrems són dolents inclús en la virtut, deia ella. O sigui, si ets massa humil, també és dolent, deia
sí,
Santa Teresa de Jesús.
Ja he conegut algun d'aquests tan humils que carreguen una mica.
A mi se m'està passant algun pel cap, fixa del que et dic. Doncs aquest és el punt, o sigui,
sí.
És que quan es desvirtua...
M'ha agradat aquesta frase de Santa Teresa, no? Home, la coneixia, Rafa.
Doncs
no
sí,
coneixia.
És així, ella deia això, els extrems són dolents, ja. Inclús en la virtut.
Jo ara recordo una persona, que no direm qui és,
no. Després m'ho dius, fora
de micro. Que contínuament em diu, no, jo que sóc un indigne pecador, i m'ho diu cada dos per tres, i al final li dic, no, home, no n'hi ha per tant,
igual
escolta.
No és per tant.
No, jo no el veig tan indigne, ni no, tan pecador.
És allò de dir, no, però el més pecador soy jo, saps què dir? Això està benegut. Bueno, escolta, és que és increïble aquests fets que ens portes, colpidors, increïbles, en noms de la religió, però és que es podria fer en nom de qualsevol cosa, perquè al final és el cor de l'home que es perverteix, és una mica així. Escolta, volem acabar positivament, petits gestos solidaris, això és un alt, és com
sí, mira,
fer-li el tom a la truita.
Mira, és que això em veig contínuament i a vegades en aquest programa tinc tentació de dir-los. I
ah, doncs cau en la tentació.
No, però
cau,
em
sap
una
cau.
Mica de greu perquè a vegades són coses molt modestes, molt petites. Però el que vull dir, el missatge que vull donar és que contínuament al nostre entorn hi ha bondat, també. Contínuament al nostre entorn hi ha gestos solidaris que no coneixem. A vegades, ni d'entitats importants entre veïns, entre persones, entre familiars que dediquen la vida a l'atenció d'un malalt de la família, etc. Però en aquest cas concret em volia referir aquests, per exemple, els sopars solidaris, aquests que fa Mans Unides arreu del territori, concretament sí. El de Tàrrega. Bueno, s'han reunit i han captat 1.000 euros, que tu diràs, vaja notícia, Àngel, vaja notícia. Doncs mira, sí, perquè n'hi ha moltes d'aquestes.
Sí.
O sigui, ara no es fan sopars encara pel tema de la Covid i tal, però llavors recullen, a Tàrrega van recollir unes bosses amb el pa, la poma i l'oli, i aleshores es dona una almoina, i en aquest sopar virtual, entre cometes, hi van assistir 140 persones, més altres donatius, tot plegat 1.000 euros, una mica més de 1.000 euros. Doncs mira, és el nostre entorn i la nostra vida també que està envoltada d'aquesta gent preciosa, d'aquesta gent que tots coneixem, que ho donen tots per als altres,
sí,
i que no són a vegades tan humils, no són aquests d'indigne pecador,
no,
i que van fer la seva feina, i potser algú aquí, els podria criticar per altres coses.
Ara treure una altra cita, en aquest cas, no de Santa Teresa, sinó de l'Evangeli, perquè m'has fet pensar en aquest punt de l'Evangeli en què la viuda fa una almoina també i dona res pràcticament, no sé si bueno, el denari o no sé què hi havia, la moneda de llavors de Jesucrist, i Jesucrist crida als discípuls i diu: aquesta dona, aquesta és l'almoina bona, perquè ha donat del que li falta, no del que li sobra.
El d'abans havia tirat
un pastor.
Molta prevenció, no, un pastor. I que es veiés molt i fes molt de soroll.
I aquella dona pobra, amb tota important la humilitat, sabia després del que li faltava. I aquell, Jesucrist li posa com a exemple. Per tant, aquests gestos petits, humils, que tu dius, bueno, he tingut tentacions de portar-los, doncs són tendresa i són exemple, perquè al final...
És la vida, també. És la vida que a vegades, si no, només veiem aquesta part negativa. Jo miro sempre, després d'aquest horror del que hem parlat,
sí,
d'aquesta multitud fanàtica que és capaç de matar un malalt mental, sí, al costat d'això hem de compensar-ho amb aquests milers de petits gestos que cada dia ens fan millors.
I tant, i no ho perdem de vista, perquè al final saps què passa? També estem envoltats de notícies negatives, complexes.
Moltes.
I com tu dius, hi ha llum també, hi ha llum.
I tant.
Escolta, ja per acabar, i telegràficament una mica, aquí també m'agrada, un museu que cal visitar.
Sí, quin
home, diries que és?
El Museu Diocesà de Barcelona.
El Museu Diocesà de Barcelona.
El Museu Diocesà de Barcelona, concretament. És un museu, a més, que a mi m'agrada molt.
Sí.
Bé, no, com que m'has dit telegràfic, dic, ara hi ha una exposició magnífica que se'n diu Viatge a l'Orient, de l'imaginari pictòric de Fortuny a les expedicions del pare Ubac. Hi ha retrats i pintures del Fortuny, d'en Sorolla, d'en Valllibre, d'en Serra, etc.
Vale.
Però m'agrada molt, a part, jo ara m'he acostumat a anar-hi totes les exposicions que fan, perquè és un museu manegable. Què vull dir manegable?
A veure, què vols
dir? Tu te'n vas al Prado.
Sí. I has de portar un guia, perquè si no...
No, i que quan portes 2 hores allà ja no saps el que mires. Ja no saps el que mires. Ja no diguem els grans museus britànics o els museus del Louvre, etc. Aquest és un museu que es pot fer amb una horeta i mitja, que pots gaudir d'aquelles pintures i no quedes atabalat. Perquè aquests grans museus, després quan portes unes quantes hores...
No és una cosa extrema, no?
No, acabes passant per davant de quadres que mereixerien hores de revisió i resulta que els passes com si estiguessis mirant un anunci del metro. Perquè, és clar, ja resulta que no, ja n'has vist tants que ja no pots més. Per tant, visiteu-lo, molt, molt bonic.
Escolta, doncs m'ha cridat l'atenció i tal vegada podríem
fer... Al costat de la catedral.
Tal vegada podríem fer aquest tema, Ferran, aquí al Camins, invitar al director o a qui sigui el responsable que ens parli del museu i li donem també visibilitat. Prenem nota.
Hi va massa gent, eh?
Bueno,
a més...
Per això...
No hi va massa gent, vull dir que es pot mirar amb tranquil·litat, a més a més.
Motiu de més. Que no el fem divendres, fixa't el que et dic.
Vinga.
Ja estic aquí fotent-li un repte al Ferran és capaç de tot. Ferran li dic Pepe Domingo Castaño e Ismael Serrano i me'ls porta aquí a l'estudi. Entre els dos fem una cançó. Àngel Miret, quin plaer compartir ones
igualment
amb tu, escoltar-te i aquesta estona de columna d'opinió que ens portes sempre. Cuida't molt i d'aquí 15 dies vull més temes.
Això si mateix. A reveure. Adéu-siau.
Vinga, petita pausa i t'espero lluny d'aquí.